Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 28 de maig, en què vos explicam que la Guàrdia Civil va recopilar ahir durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE, al carrer Ferrat de Madrid, informació relacionada amb el cas Leire. La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol. El jutge ha imputat l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Koldo, i també l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. I aquestes informacions varen agafar Pedro Sánchez a Roma, on ahir es va reunir amb el papa Lleó XIV, i des d'on feia aquestes declaracions.
Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
Sánchez descarta avançar les eleccions, mentre que el PP torna a exigir al president del govern espanyol que les convoqui de manera immediata. Aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, dona per finalitzada la legislatura de l'executiu espanyol.
La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja en els ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
I avui també comença l'audiència de Badajoz, el judici al germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Avui serà el torn de les qüestions prèvies. Tot d'un en parlam abans, però repassam els titulars del dia. La detinguda per presumptament haver matat la seva sogra al barri de Pere Grau a Palma està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital Son Espases.
Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial, inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
I UGT i Comissions Obreres han firmat un nou conveni de la fusta i del moble amb la patronal del sector.
Els sindicats han tancat l'acord després de 3 anys de negociacions. El nou conveni inclou un augment salarial del 16% en 4 anys.
I a Palma, l'Ajuntament inicia la via judicial per desallotjar l'antiga presó, on queden una vuitantena de persones.
D'aquesta manera acaba el termini atorgat per l'administració local als qui viuen en aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Segons l'Ajuntament, la majoria d'aquestes persones no compleixen els requisits per accedir als serveis socials, perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació irregular.
I a Ciutadella hi ha hagut la darrera Junta Municipal de Seguretat abans de les festes de Sant Joan.
La batllessa Maria Jesús Begú ha anunciat que han començat també campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya.
Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
El Pla Director de Seguretat de Sant Joan inclourà enguany millores en el tram final, on els darrers anys s'hi han produït accidents greus.
I avui l'Associació Espanyola d'Advocats de Família organitza unes jornades a Palma, on, entre d'altres qüestions, parlaran de les conseqüències de la crisi d'habitatge.
Unes circumstàncies que suposen un entrebanc adicional en moments ja de per si complicats, per exemple, un divorci. Adverteixen que de cada vegada més parelles ajornen aquesta decisió perquè no es poden permetre viure per separat. En parlarem a les 8 i mitja amb l'advocada Maria Antònia Mateu.
I en els esports, ja és oficial, Mario Rivillos i l'Illes Balears Palma Futsal separen els seus camins. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. En la setmana on es dona el sus al play-off pel títol de Lliga, l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial que Rivillos, després de 4 temporades aconseguint 3 Champions i 3 Intercontinentals, deixarà el club quan acabi la temporada. El madrileny viurà demà un dels seus darrers partits de Somos. Serà contra el Manzanares en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. Rivillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. En futbol, el Mallorca continua negociant si Martín de Michelis serà o no l'entrenador la pròxima temporada a segona divisió, i el Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace del mallorquí Xavi Riat.
I pel que fa al temps, avui continuem amb temperatures elevades per damunt del que seria habitual en aquesta època de l'any. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada marcada per la calor, i fins i tot arribarem a notar un cert augment del termòmetre respecte d'ahir, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 28 i els 33 graus, i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca podríem arribar a fregar els 34. D'altra banda, quant al cel, tindrem un protagonisme absolut del sol. Fins i tot, això sí, a primeres hores encara podrem arribar a notar qualque núvol prim, molt poca cosa. El vent bufarà molt fluix, principalment de llebeig, i tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les. Una calma que es mantindrà pel que resta d'aquesta setmana. Ara mateix tenim a Menorca 23 graus a Ciutadella i 25 a Mahó. A les Pitiuses, 21 graus a Santa Gertrudis i 23 a Sant Francesc. I a Mallorca, 21 graus a Calvià, 22 a Lloseta i 24 a Felanitx.
I són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, al control tècnic, i a Mancel López, Cristina Bausà, Caterina Bany, Toni Escanillas i Neus Pericas. Continuem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Els agents de la Guàrdia Civil abandonaren la seu del Partit Socialista al carrer de Ferrat de Madrid passades les 9 del vespre després de prop de 13 hores, recopilant informació relacionada amb el cas Leire. Es tracta d'una causa instruïda pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. S'investiga si el PSOE va pagar doblers per entorpir investigacions judicials. Les remuneracions i els favors finançats pel partit tindrien com a objectiu membres de la Guàrdia Civil, fiscals o persones investigades. A canvi, se'ls hauria demanat informació al seu silenci o la realització d'accions contràries a les seves funcions. Hi ha imputats l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Koldo, i l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes.
Respecte a Fuentes, el jutge considera que hi ha indicis per acusar-la al manco de còmplice i també com a possible autora del delicte de falsedat documental per l'emissió de factures falses. Entre els investigats hi ha també l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, i l'empresari vinculat al partit Javier Pérez Dolcet, a més de diversos advocats com Ismael Oliver, qui va dur la defensa de Koldo García, Jacobo Teijelo, que exerceix la de Santos Cerdán, i, per últim, Juan Sánchez Yepes, un capità de la Guàrdia Civil que va formar part de l'UCO. En la interlocutòria que es va conèixer ahir, el jutge Pedraz considera que Cerdán va acordar amb l'exmilitant socialista Leire Díez pagaments de 4.000 euros mensuals de fons del partit per pagar aquestes activitats il·legals. Segons Pedraz, la trama liderada per Díez, coneguda com la llanternera del PSOE, va arribar a oferir 50.000 euros a l'empresària Carmen Pano, un dels testimonis del cas Mascaretes, a canvi de modificar la seva declaració. La interlocutòria recull com a mínim 22 reunions a la seu del PSOE a Ferraz, la majoria entre Díez i Cerdán. El punt d'inflexió, segons el magistrat d'aquesta operació, va ser l'abril del 2024. Això va ser coincidint amb els dies de reflexió anunciats per carta pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després de la imputació de la seva dona, Begoña Gómez. En unes anotacions manuscrites, Díez escrivia: «Intentam contactar amb el PSOE 2 anys i només quan passa això de Begoña, algú en rap».
I de manera simultània, la seu del PSOE, l'UCO, també ha entrat als domicilis privats dels exdirigents socialistes Cerdán i Sarrías, així com de l'empresari Javier Pérez Dolcet. Els agents de la policia judicial també han anat a la seu de la Guàrdia Civil a Madrid per recopilar documents i testimonis sobre una possible filtració d'informació. Sobre aquests requeriments, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, garanteix màxima col·laboració amb la justícia, ho ha dit en roda de premsa des de Roma, on era de viatge oficial.
Los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay, en fin, comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
Sánchez també ha reiterat el seu suport a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Tot i la pressió dels partits de l'oposició per les diverses qüestions judicials, el cap de l'executiu ha descartat convocar eleccions anticipades, diu, pel bé de l'interès general.
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de política.
Davant d'aquest panorama, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha tornat a exigir a Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals de manera immediata.
Feijó qualifica la situació política d'agònica arran de les revelacions de diferents presumptes casos de corrupció que afecten l'entorn del govern espanyol i del Partit Socialista. El líder popular ironitza amb la visita de Sánchez al Vaticà.
Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás. Y el octavo mandamiento: no mentirás.
Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
Els populars apunten també als socis d'investidura i els demanen que deixin de sostenir el govern espanyol, una opció que els socis descarten.
El ministre de Drets Socials i membre de Sumar, Pablo Bustindú, ja ha dit que no responen a les exigències del PP.
Desde luego no va a ser un titular de un medio de comunicación, no va a ser el señor Feijó y no va a ser el señor Aznar quien determine lo que tenemos que hacer.
Gabriel Rufián, d'Esquerra, insisteix que la línia vermella seria que es demostrés un finançament irregular del PSOE.
Como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
Rufián també ironitzava, deia que les legislatures duren allò que digui el PNB i precisament la portaveu del Partit Basc, Maribel Vaquero, sí que demana un avançament electoral.
Al 2027 no podemos estar en esta situación de responsabilidad completa.
Tot això era els passadissos, mentre dins de l'hemicicle la portaveu de Vox, Pepa Millán, ha dit que faran tot el possible per fer caure el govern.
Nosotros vamos a trabajar para echarles y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente.
I aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha donat per finalitzada la legislatura de l'executiu espanyol.
La legislatura ha acabat. Que donin sa veu ja als ciutadans. Que deixin de segrestar sa democràcia i que convoquin eleccions avui mateix.
El diputat socialista Marc Pons recorda que les Balears qui anirà a judici per presumpta corrupció és el president d'Eivissa, Vicent Marí.
Màxim respecte cap a secció judicial, màxima contundència, per suposat, però també el mateix llistó d'exigència per tothom.
I Lluís Apestegui,
per el Partit Popular.
De més, per Mallorca, assegura que analitzaran el suport del seu diputat al Congrés, Vicenç Vidal, al govern de Pedro Sánchez, i fa aquesta pregunta.
Creu que mereix la confiança d'aquells que el varen votar ara fa 3 anys, en el Congrés dels Diputats?
Mentre que Josep Castells, de Més per Menorca, diu que no veu motius per un avançament electoral.
Motiu per convocar les eleccions o excusa per convocar les eleccions no ho veig.
I des de la dreta, Manuela Cañadas de Vox i el popular Sebastià Sagreras reclamen eleccions anticipades.
Hay que ser muy tonto para votar a quien te roba y a quien te toma el pelo.
No mos mereixem aquesta vergonya.
I tot això quan avui comença l'audiència de Badajoz, el judici per la contractació de David Sánchez, germà del president del govern espanyol, a la Diputació Provincial. Avui serà el torn de les qüestions prèvies. 11 persones seuen al banc dels acusats per prevaricació i per tràfic d'influències.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I l'arrestada per presumptament haver matat la seva sogra al domicili del barri de Pere Grau a Palma està ingressada al mòdul de detinguts de l'Hospital de Son Espases. L'ingrés podria condicionar el seu passi a disposició judicial que inicialment estava previst per avui mateix.
Així és, la seva defensa ha demanat que se li faci una valoració mèdica i els metges han prescrit el seu ingrés a l'hospital de referència. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets. Fins ara, la principal hipòtesi és que les dues dones van mantenir una brega i després la detinguda va matar la víctima amb un ventilador que hi havia a la casa. Però avui, tant Diario de Mallorca com Última Hora asseguren que, segons l'autòpsia, la víctima va morir asfixiada. Els agents del grup d'homicidis continuen amb les diligències.
I l'operació contra el tràfic de drogues iniciada ahir matí a Palma ha acabat amb 6 persones detingudes. A més, la Policia Nacional ha intervengut més de mig quilo de cocaïna, 70 grams d'heroïna, més de 250 grams de marihuana i d'havers 13.000 euros amb dòlars i 81.000 naires, que és la moneda oficial de Nigèria.
S'espera que els detinguts passin a disposició judicial a partir d'avui. Estan acusats de delictes contra la salut pública. L'operació començà a les 6 del matí a la barriada de Son Goleu. Allà els agents escorcollaren un infrahabitatge que era una antiga lampisteria i es feia servir com a punt de venda de droga. La investigació es va iniciar per una denúncia de veïnats que observaven molta gent entrant i sortint d'allà. Tots els arrestats tenen una trentena d'anys, llevat d'un que frega els 40.
I dues persones varen ser ateses a Hora Baixa per inhalació de fum a un incendi d'un edifici abandonat a Cala Millor, a Mallorca.
Efectiu del Parc d'Artà, també de Manacor, sergent del Migjorn i dos tècnics intervengueren en l'extinció del foc que es va produir a Hora Baixa, a la tercera planta. A l'operació també hi van participar la Guàrdia Civil, policia local i els serveis sanitaris que van traslladar les dues persones afectades a l'Hospital de Manacor.
Són ara les 8 i quart.
Seguro que has oído hablar de la Ley de Vivienda. ¿Pero sabes qué dice? Dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y también dice que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda pública y protegida. En resumen, que la vivienda es para vivir y no para especular. Eso y mucho más dice la Ley de Vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I ho dèiem als titulars, després de 3 anys de negociacions dures, s'ha signat un nou conveni col·lectiu del gremi de la fusta i del moble a les Balears. Suposa un increment salarial del 16%. La Conselleria de Treball ha hagut de mediar en el conflicte entre patronal i sindicats pels bloquejos i per les dificultats per assolir un acord. De fet, dilluns estava convocada una vaga que finalment es va cancel·lar.
El nou conveni signat per UGT i Comissions Obreres inclou també una retribució per pèrdua de poder adquisitiu que es cobrarà abans del mes de setembre. El responsable de negociació d'UGT Balears, Roberto Serra, y admet que el acord no está fácil.
Cuando nosotros, al ver la huelga, que va a haber una huelga en el sector, nosotros nos ponemos en contacto con la directora de trabajo y es ella quien convoca a todas las partes, y es gracias a eso a lo que conseguimos desbloquear el convenio que hemos vuelto a firmar, para que te hagas una idea, en la sede del TAMI.
A la banda de Comissions Obreres, Miguel Pardo ha criticat que no s'hagi suprimit el plus absorbible a la paga per pèrdua de poder adquisitiu, una de les seves línies vermelles. Ara bé, ha subratllat que els treballadors ja volien un conveni nou perquè des de 2024 no tenien cap pujada salarial.
Nos ha costado mucho, la verdad es que la negociación ha sido muy dura, pero bueno, al final los trabajadores han decidido firmarlo y nosotros pues lo hemos firmado, ¿no?
L'acord s'ha tancat en el TAMIP i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2029.
I els ciutadans de les Balears pateixen l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en les seves butxaques. Fins a un 93% dels participants a la primera enquesta d'estudis d'opinió de les Illes diu que el conflicte s'ha notat en el seu dia a dia, especialment a l'hora de pagar factures. 8 de cada 10 reconeix que ha perdut poder adquisitiu i 7 de cada 10 ho ha notat especialment a l'hora de comprar combustible, aliment, begudes o productes de neteja.
Són aquestes algunes de les conclusions de la primera enquesta encarregada pel govern a l'IBES, que a partir d'ara elaborarà mitja dotzena de sondejos anuals. Segons el vicepresident Antoni Costa, això permetrà tenir dades i també informació de primera mà per poder aplicar mesures i també solucions. Tracta d'un projecte finançat per l'Impost de Turisme Sostenible i és, de fet, l'embrió del futur Centre d'Opinió de les Illes Balears, que ja s'impulsarà al llarg de la pròxima legislatura.
Això és un embrió. El Centre d'Estudis d'Opinió és una evolució més d'EOIP. L'important és que avui arranca un nou projecte que no existia en aquesta comunitat autònoma. I és que el govern de les Illes Balears ha fet una passa endavant. I ha posat en marxa EOIP.
Una enquesta, dèiem, que s'ha elaborat entre una mostra representativa de més de 1.500 residents. És la primera de totes les programades per enguany mateix. Ara se n'acaba d'enllestir una altra, que es publicarà a mitjan mes de juny, sobre la simplificació administrativa.
I el govern ha presentat el Pla Estratègic de Producció Ecològica, una eina que, diuen, servirà per consolidar el sector i fer-lo així més fort, rendible i alineat amb els objectius europeus fins al 2030. El document estableix 16 grans objectius estratègics, com l'increment del pas de la producció ecològica dins el sector agrari i impulsar-ne el seu consum, així com per fer front a un altre dels maldecaps d'aquest pagesos, la manca de relleu generacional.
Un pla que està consensuat en part del sector, més minoritari però fonamental per la qualitat del producte que ofereixen i, sobretot, perquè cada vegada hi ha més consciència de produir i de consumir ecològic i, per això, per tant, hi ha més demanda. Ara, l'objectiu és aconseguir que la producció i la superfície agrària ecològica passi de l'actual 21% al 25% del total de la producció a les Balears. També se cerca elevar el consum per càpita de producte ecològic fins que superi els 135 euros per persona cada any. L'objectiu, segons el director general d'Agricultura, que és Fernando Fernández, no és només créixer, sinó també consolidar-se.
Creo que ha sido un esfuerzo grande por parte de todos, por parte del sector. Tenemos aquí la hoja de ruta para los próximos 5 años y yo creo que si en estos 5 años logramos alcanzar los objetivos estratégicos que hemos puesto en el plan, los que he mencionado, esos 17 objetivos estratégicos, realmente dentro de 5 años pues el sector habrá dado un salto cualitativo, un salto de escala importante, pues para afrontar el siguiente periodo.
El Pla Estratègic de Producció Ecològica preveu una inversió global de més de 67 milions d'euros fins al 2030. Del total, 49 milions ja disposen de finançament disponible, mentre que la resta corresponen a finançament addicional pendent d'incorporació.
I atenció als que circulau en aquesta hora per la via de Cintura Palma, on hi ha 2 quilòmetres de retenció per la caiguda d'una moto. L'han pogut retirar tot d'una de la via i no s'ha hagut de tallar cap carril. Ara bé, hi ha més retenció del que és habitual en aquesta hora. L'Embós es concentra entre el cementeri de Sant Valentí i la Vileta en sentit aeroport. I ara vos expliquem que l'Hospital de Son Llàtzer ha posat en marxa la unitat de manatge integral de l'obesitat. És la primera d'aquest tipus a les Balears i té l'objectiu d'abordar des de diferents disciplines i d'una manera personalitzada aquesta malaltia que afecta un de cada 4 adults i més del 10% dels menors. La fita inicial és arribar als 3.000 pacients.
Sí, perquè l'obesitat incrementa encara més el risc de més de 200 malalties, com per exemple la diabetis, la hipertensió, l'apnea del son o també problemes cardiovasculars. I els experts asseguren que no es pot tractar només amb dietes o també cirurgia, sinó que requereix un acompanyament, diuen, mèdic, psicològic i educatiu continu. La consellera de Salut, Manuela García.
Y hay endocrinólogos, hay cirujanos, también hay nutricionistas, hay rehabilitadores, hay fisio, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay anestesiólogos. Es decir, hay todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el abordaje global del paciente.
La unitat incorporarà tecnologia avançada pel diagnòstic com l'ecografia morfofuncional i farà també seguiment dels pacients amb aplicacions i sistemes digitals. També preveu crear programes d'activitat física terapèutica supervisada i tallers grupals d'educació sanitària.
I el sindicat SATSE alerta que 80 infermeres han abandonat les Balears entre els mesos de gener i de maig. Denuncien que la fuga de professionals agreuja la situació, ja que anticipa un estiu marcat per la falta de personal i per un augment de la sobrecàrrega assistencial.
El sindicat d'infermeres lamenta que les illes perden treballadores per les dificultats de cedir a un habitatge, l'elevat cost de la vida i unes condicions laborals que no resulten prou atractives. El secretari general de SATSE a les Balears és Jorge Tera i critica que el govern no pren cap mesura.
Esto está generando el que las enfermeras tengan que hacer muchísimas horas extra. Estamos calculando alrededor de 200.000 horas extra de enfermera el año pasado. Y aparte de las horas extra, pues supone muchos días con falta de coberturas. Servicios en los que tiene que haber 3 enfermeras quedan 2, servicios en los que tiene que haber 4 enfermeras quedan 3...
El Col·legi d'Infermeria lamenta que les Balears continuen per davall la mitjana estatal en nombre d'infermeres per habitant. La ràtio és de 6,2 professionals per cada 1.000. Recorden que la cura de les professionals implica oferir estabilitat, contractes de llarga durada, més reconeixement de la professió i oportunitat de projecció. La presidenta és Maria José Sastre.
I demanam a les institucions que hi hagi un pla estratègic que estigui dirigit a augmentar el número d'infermeres, a captar sobretot i a retenir el talent, no? Necessitant, pues, davant la cronicitat, davant l'envelliment, davant una població que va augmentant.
I Ciutadella descompta un dia més del calendari per celebrar les festes de Sant Joan, que enguany es preveuen multitudinàries. Ahir al capvespre va tenir lloc la Junta Municipal de Sant Joan. Cristina Tomàs ens explica quines són les novetats.
La Junta Municipal ha destacat l'actualització del Pla Director de Seguretat de Sant Joan, concebut com una eina flexible per adaptar les mesures de seguretat, sobretot al tram final del pla, on els darrers anys s'han produït accidents greus i mortals. Sentim Maria Jesús Begú, batlessa de Ciutadella.
És una realitat que els darrers anys els accidents que malauradament hi ha hagut han estat a la part final del pla. Per tant, aquest Pla Director també preveu millores en aquesta part final. Estem més preparats, hi haurà més dispositiu, hi haurà seguretat privada.
També s'ha anunciat l'inici de campanyes de prevenció a centres educatius de Catalunya, d'on prové bona part del jovent que participa en les festes.
Que ha donat els bons fruits de resultats que ha fet policia i policia tutor en els instituts i a Mallorca, doncs és una feina que hem de fer també a Catalunya i hem iniciat ara aquesta feina.
Més de 450 efectius integraran el dispositiu de seguretat de les festes de Sant Joan a Ciutadella, un reforç que, en canvi, no es traduirà en més voluntaris de protecció Civil. L'agrupació de Ciutadella només aportarà 4 voluntaris per torn, 2 menys que l'any passat. Denuncien manca de vehicles i d'equips de protecció individual i per això han decidit limitar la seva actuació. Àngel Riera és el cap de l'agrupació de voluntaris de Protecció Civil de Ciutadella.
Sant Joan és un servei que ens agrada molt, que estem superinvolucrats en aquest servei i m'ho sap greu haver hagut d'arribar fins a aquest punt, perquè ja arribava a un punt que era poc responsable seguir d'aquesta manera.
Aquest Sant Joan, Protecció Civil només intervendrà quan siguin activitats per l'1-2 i deixaran de fer tasques preventives.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, encetam els esports. Parlem de Mario Rivillos i de l'Illes Balears Palma Futsal, que separen els seus camins. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. En la setmana on es dona el sus el play-off pel títol de Lliga, l'Illes Balears Palma Futsal ha fet oficial que Rivillos, després de 4 temporades aconseguint 3 Champions i 3 Intercontinentals, deixarà el club quan acabi la temporada. El madrileny viurà demà un dels seus darrers partits a Somos. Serà contra el Manzanares en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. Rivillos jugarà la pròxima temporada a l'Inter Movistar. L'escoltam parlant sobre el desenteniment amb el president José Tirado a la seva fallida renovació.
Bueno, al final, si no hay entendimiento entre las personas, el mejor camino es separarse. Eso está claro, siempre y cuando nos separemos bien. Bueno, con José no hubo ese entendimiento, pero no ha ido a más. Entonces, yo creo que el mejor camino para los dos será separarse. Palma siempre va a ser mi casa, eso lo tengo clarísimo. Así me lo ha transmitido José también y yo aquí voy a tener siempre las puertas abiertas, voy a ser un aficionado más.
Rivillos es dubta pel partit de demà contra el Manzanares per mort de la seva lesió.
Muy justo, entonces no sé si podré disfrutar mis últimos minutos en la pista, pero bueno, vamos a ver si lo consigo. Va a ser difícil porque al final todo esto requiere un tiempo, pero como digo, lo importante es el equipo, que el equipo consiga el objetivo, que evidentemente es llegar a la final para entrar otra vez en Champions y, como no, poder optar a un título de Liga. Así que yo desde fuera me toca hacer mi rol, que es apoyar y ser uno más.
La primera passa cap al que seria el primer títol nacional del club mallorquí, el Palma Futsal Manzanares, el podreu seguir en directe a Ivetra Ràdio demà a partir de les 7:30. En futbol, el Mallorca continua negociant si Martín de Michelis serà o no el nou entrenador, l'entrenador al Mallorca a la segona divisió. Els que volen aconseguir per la seva banda un ascens, en aquest cas a Primera Federació, són l'Atlètic Balears i el Poblense. El pròxim diumenge pot ser un dia històric per amb dos equips mallorquins. Per una banda, l'Atlètic Balears ha de remuntar el 2-1 enregistrat a Jaén i el conjunt Poble i l'Àguilas varen empatar a 0 el partit d'anada. S'espera que el municipal de Sa Pobla sigui un factor clau per aconseguir l'objectiu. Sentim el defensa del Poblense, Marc García.
Jo crec que s'intentarà veure pues, el Poblense com ha jugat a casa sempre, amb una pressió molt alta, intentant pues, ser dominador del partit, però jo crec que un equip sobretot amb molta energia, molt valent, i un poble, com diu un Òscar, dins casa nosaltres hem de ser dominadors i hem de demostrar que el Poblense dins casa pues, és molt difícil tant fer-li gols com treure-li qualsevol punt.
Tots dos partits, diumenge en directe per Ivetres Ràdio i també per Ivetres Televisió. Poblense Àguilas a les 12 i Atlètic Balears Jaén a les 7 del capvespre. Més futbol, el Rayo Vallecano va perdre la final de la Conference League per 1-0 contra el Crystal Palace i es queda així sense el primer títol de la seva història. Un trofeu que va aixecar el mallorquí Xavi Riat, jugador del conjunt anglès que viu un moment dolç. A més d'aconseguir guanyar la Conference ahir, serà l'únic futbolista balear al Mundial. El central de 22 anys ha entrat a la convocatòria del Marroc. Alexia Putellas es va acomiadar ahir de l'afició blaugrana a l'estadi Johan Cruyff en el seu darrer partit com a jugadora del Barça. El penúltim partit de Lliga, l'equip català es va imposar per 2-1 a la Real Societat, un enfrontament en el qual Catacoy va ser suplent i Padri Jarro va jugar els darrers minuts. Recordem que Alexia Putellas vendrà a Palma, serà el pròxim divendres, dia 5, a l'estadi Son Moix en el partit de la selecció espanyola contra Anglaterra, un partit decisiu per a la classificació directa per al Mundial del Brasil de l'any que ve. Avui, a les 11 del matí, sabrem si les 4 mallorquines, Catacoy, Patrick Guijarro, Lucía Corrales i Mariona Caldentey, són a la llista definitiva de convocades que farà oficial, com dèiem, a les 11, la seleccionadora Sonia Bermúdez. El partit Espanya-Anglaterra el podreu seguir en directe per Ivetres Ràdio. Serà el divendres, dia 5, a partir de les 7:30 del capvespre. En bàsquet, el Sant Antoni cercarà capgirar l'eliminatòria contra l'Insolac Caja 87 per poder ascendir a primera fe pel conjunt eivissenc, que haurà de remuntar els 19 punts de diferència que van queixar a l'anada. Sentim el president del club, Vicent Costa.
Hi ha molt d'optimisme. Vull dir, ostres, si ho hem fet les altres voltes, per què no ho podem fer aquesta? Entonces, la sensació, l'ambient que hi ha, és de que es pot fer. Si entre tots els podem, com solen dir voltes, apretar lo suficient perquè no facin el seu joc.
I també en bàsquet, Carmen Grande continuarà una temporada més a l'Azul Marino. El club va anunciar ahir l'ampliació del contracte de la base madrilenya.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dijous. La Guàrdia Civil va recopilar i durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE al carrer Ferrat de Madrid. Informació relacionada amb el cas Leire.
La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díez per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol.
I avui també comença l'audiència de Badajoz, el judici al germà del president del govern espanyol, David Sánchez.
Serà el torn de les qüestions prèvies. 11 persones seuen en el banc dels acusats per prevaricació i tràfic d'influències.
I la detinguda per presumptament va matar la seva sogra al barri de Pere Garau a Palma està ingressada al mòdul d'arrestats de l'Hospital de Son Espases.
Aquest ingrés podria condicionar el seu pas a disposició judicial inicialment previst per avui. Mentrestant, la Policia Nacional continua investigant els fets.
I a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu Matí a Menorca, polèmica amb la reforma de la plaça Constitució de Mó. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La renovació de l'empedrat ha generat sorpresa perquè en una part s'han substituït les llambordes històriques per lloses grises. Algunes de les pedres s'han fet malbé durant les obres, una situació amb la qual ja comptava l'Ajuntament. El canvi estètic afecta el 6% de la superfície i ha generat crítiques tant de ciutadans com també de l'oposició.
I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia sancionarà amb una multa d'entre 10.000 i 30.000 euros als titulars dels trascans que dia 21 de febrer varen atacar i ferir una persona i el seu animal de companyia, que va morir hores més tard. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. La policia local ha retingut els cans al propietari i roman en sota custòdia municipal. L'Ajuntament ha descartat sacrificar-los i suspendre definitivament la llicència de tinença d'animals potencialment perillosos als amos. També han denunciat pressions de persones vinculades als titulars dels animals i, d'altra banda, d'algunes entitats animalistes. Enguany, la policia local i la unitat de medi ambient han tramitat 34 denúncies per irregularitats en la tinença d'animals domèstics, ha atès 53 incidències i ha intervingut en 19 avisos per atacs a persones i altres animals.
I a Mallorca, Binissalem va restablir des d'ahir a baixa el servei d'internet. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El municipi ha estat 24 hores sense connexió a causa d'una avaria al sistema de fibra òptica que encara s'arregla. Els residents han recuperat la cobertura perquè la companyia telefònica emet la xarxa des d'un altre punt de l'illa.
I atenció als que circulaven aquesta hora per la via de Cintura Palmo, on encara hi ha retencions per mort de la caiguda d'una moto. Actualitzam la informació amb Dani Fornés de la Direcció General de Trànsit. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pot sí, trobar més retenció de l'habitual a la via de Cintura en sentit cap a l'aeroport. Fa una bona estona ha hagut un petit incident entre una moto i un turisme a la via de Cintura, a l'altura de la Vileta, aproximadament un poc tant de la sortida cap a la Grata de Vall de Mosa. Ha estat un accident lleu, s'han retirat tot d'una, però han quedat per esborrar confeccionant esparte, i això està ocasionant que l'efecte Miron creï més retenció de l'habitual en aquest punt. També les retencions tenim les habituals, les entrades a Palma, tant des de l'autopista d'Inca com també des de l'autopista d'Andratx. També hi ha bastanta circulació lenta avui a l'autopista de Llucmajor, a l'altura de l'aeroport i a l'entrada cap a la ciutat. És tot per el moment. Bon dia.
Gràcies, Dani, per aquesta darrera hora en la circulació del trànsit. I tot d'una, vos parlant del dret de família. Abans, però, fem aquesta pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Les dificultats d'accés a l'habitatge tenen conseqüències en diferents circumstàncies vitals. També suposen un entrebanc addicional en moments ja de per si complicats. Un d'ells és un divorci. L'Associació Espanyola d'Advocats de Família adverteixen que de cada vegada més parelles ajornen aquesta decisió perquè no es poden permetre viure per separat. Serà una de les qüestions que protagonitzarà les jornades de dret de família que comencen avui a Palma. Per parlar d'aquesta qüestió, saludam Maria Antònia Mateu, vocal de l'Associació Advocada a Palma, que és als nostres estudis, als estudis d'IB3 Ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia.
L'habitatge, com dèiem, serà un dels temes que centrarà aquesta jornada. Quines conseqüències té l'augment de preus de l'habitatge dins del dret familiar?
A veure, moltes i molt greus. I molt greus. És un problema de la societat en general, a Balears en particular, però quan se produeix una crisi d'una convivència és un problema afegit, a més, de difícil solució. Una separació, un divorci, un acabament de convivència de per si ja sempre empobreix, se dupliquen despeses, però tal com està ara l'habitatge a Balears, hi ha persones, parelles, que potser venen una primera consulta en el despatx i ens hem trobat en la situació, està constatat, que fins i tot ajornen la decisió de deixar de viure plegats. Bueno, mentida. La decisió de deixar de viure plegats està presa, però se troben en la situació que no la poden dur a terme.
És a dir, que han de continuar visquent plegats.
Efectivament, han de continuar visquent plegats. Llavors, això està clar que no es vol ni per ningú, ni per aquesta parella, ni pels infants d'aquesta parella. Llavors, a veure, el dret arriba fins a on arriba. Tot aquest, des del punt de vista del Codi Civil espanyol, que és que s'aplica a Balears amb aquestes situacions, per mi la llei no és bona. La llei obliga en el progenit, en el jutge a otorgar l'ús de l'habitatge familiar en el progenitor que atribueix qui s'acostaia. I això a vegades pot ser una bona solució, però a vegades no és una bona solució. Després ens trobem que en supòsit de costat de compartida, guarda compartida, la llei no ho preveu, i el Tribunal Suprem ens diu que sí, que se pot atribuir l'habitatge en caràcter temporal. I jo després sempre dic que amb aquestes crisis hi ha un tercer que és molt important i en canvi no forma part ni de les negociacions ni es part en el procediment judicial quan no s'ha pogut arribar a un acord, que és el banc. Perquè la parella s'ha de posar d'acord, moltes parelles, la gran majoria de parelles, fan un esforç enorme per arribar a un acord, però clar, si aquest habitatge està hipotecat, el banc també hi té que dir. I a vegades no és possible aquest acord perquè el banc denega solucions que les parts proposen. Per exemple, que un s'adjudiqués a plena propietat de l'habitatge assumint íntegrament la hipoteca, llavors l'altre lògicament exigeix quedar alliberat de la responsabilitat de pagament i el banc no autoritza.
És a dir, que en aquest procés hi ha moltes parts implicades.
Efectivament,
finalment.
Efectivament.
I creu que hi hauria d'haver un canvi, per tant? A dir, que en aquests moments la llei no és bona, segons la seva opinió. Pensa, per tant, que hi hauria d'haver un canvi?
Jo crec que estic absolutament convençuda que hi hauria d'haver un canvi. El jutge hauria de tenir més marge de discrecionalitat, de decisió, a l'hora de poder donar una solució més adequada. La llei és el que s'anomena imperativa, o obliga en el jutge a atribuir surt de l'habitatge familiar, com he dit abans, en a qui atribueix qui s'acostaria. Però això pot ser, i ho reitero, que no sigui la millor solució. Per exemple, el progenitor custodi pot tenir altres habitatges disponibles. A lo millor en supòsit que no hi ha custòdia compartida o que hi ha custòdia compartida, un dels progenitors està molt més afavorit econòmicament, ja sigui perquè té més patrimoni, perquè han de donar l'habitatge a l'altre en caràcter temporal. Des del meu punt de vista s'ha de reformar necessàriament, perquè hi ha solucions que no són tals solucions, pot ser transitoriament, que és el que s'anomena la casa niu, la casa nido, que els infants queden vivint a la casa i són els progenitors que entren i surten en funció del període de custòdia dels progenitors.
I és viable aquesta fórmula?
A veure, aquesta fórmula a vegades funciona, però molt poques vegades. De fet, el Tribunal Suprem la veu en disfavor. No és... Sí, és una solució transitòria que va abocada a la banda de l'habitatge.
Per tant, el camí, segons la seva opinió, passaria per una reforma.
Sense cap dubte. Sense cap dubte.
Avui també, en aquestes jornades, em dic que es parlarà de l'habitatge, però també parlareu, tractareu els retards de la justícia per mort de la manca de recursos. Quines conseqüències té el fet que es dilatin tant els procediments?
A veure, en dret de família és un drama. En dret de família és un autèntic drama. Per què? Perquè no hem d'oblidar que la gran majoria de crisis de convivència de parella infants menors afectats per aquestes crisis de convivència. Llavors, se necessiten solucions ràpides, moltes vegades urgents, i l'urgència, malauradament, no és atesa per la justícia. No passa manca d'esforç de fiscals, de jutges, d'advocats, de tots els implicats a la solució d'aquests, sinó passa falta de mitjans. Llavors, jo sempre he pensat que realment no hi ha un interès polític en què la justícia funciona. S'ha de dotar, sense cap dubte, de més mitjans, més jutges, més especialització, més serveis psicològics, l'Institut de Medicina Legal tenen molt bons professionals, però estan sobresaturats de feina. A la millor una pericial, estàs més d'un any a tenir el resultat d'aquesta pericial. I mentrestant, el jutge no pot donar la solució perquè està pendent d'aquest informe. Clar, quan això afecta infants menors d'edat, és que és un drama.
La Xalina va demanar quines conseqüències té precisament en el dret de família, no? Quan afecta menors.
A veure, la casuística és enorme. La casuística és enorme. Des de se pot donar el supòsit de que hi ha infants que no tenen relació amb l'altre progenitor per estar pendent d'un informe. Llavors, amb infants petits, amb infants en general, però amb infants petits, el transcurs dels temps és fonamental, perquè si m'ho estorba molt, pot comportar la seva pèrdua de lo que es vincla amb son pare o amb sa mare, amb aquest progenitor que no hi té relació. I les conseqüències futures per lo que és la formació integral, per la salut mental d'aquest infant, són enormes. El jutge necessita moltes vegades aquests psicòlegs perquè l'ajudin. Està clar que la decisió és de jutge, però necessita d'aquests pèrits perquè l'ajudin a emprendre la millor solució. I si parlem de jutjats, a Palma tenim la sort de que tenim 4 places judicials especialitzades en dret de família. No és així a Inca i Manacor, però són insuficients. És una justícia que necessita molta dotació de recursos. Se parla d'especialització, se pareix que s'ha aconseguit l'especialització, depenent del lloc que hi ha on visquis, però hi segueix havent una manca de recursos enorme.
Recordem que parlàvem ara amb Maria Antònia Mateu, vocal de l'Associació Espanyola d'Advocats de Família. Avui hi ha un congrés, unes jornades a Palma, i m'agradaria afegir una darrera pregunta en aquests 2 darrers minuts que ens queden d'entrevista. Hem parlat de l'habitatge, també de la situació de la justícia, però quins altres assumptes també vos preocupen com a advocats especialitzats en família, i es parlaran també en aquestes altres jornades?
A veure, mos preocupa molt un tema que tal vegada és molt més tècnic. Intentaré explicar-ho bé perquè el públic en general ho entengui. A veure, l'any passat, el mes d'abril de l'any passat, va entrar en vigor una llei molt important, perquè va suposar, a més de la reorganització de tot el sistema judicial, la introducció de lo que se diuen els MASC, cas, que abans d'anar en el jutjat, tu has d'haver intentat arribar a un acord. Mm-hmm. Que aquesta filosofia està molt bé. De fet, tots els advocats de família, jo diria tots els advocats especialitzats en família, ja ho duiem a terme, no perquè mos obligués a llei, perquè a més és un deure deontològic. I a més les estadístiques ho diuen, que es percentatge de procediments de mutu acord és al voltant d'un 80% enfront dels procediments contenciosos. Però què ha comportat aquesta llei? Aquesta llei ha comportat un retard molt important en aquells casos que no és possible arribar a un acord per a interposar una demanda. Llavors, si ja hi havia situacions greus, s'han agreujat per aquest retard. I a més, altres qüestions molt importants és que el legislador no és que legisli malament, és que legisla fatal. Hi ha hagut una modificació del procediment verbal, que se diu verbal, que afecta en el procediment de família i els especialistes no mos posen d'acord quin procediment hem de seguir.
I bé, de tot això en parlareu avui en aquestes jornades de dret de família que comencen a Palma. Maria Antònia Mateu, vocal de l'associació, gràcies per haver-nos acompanyat avui als estudis.
Moltes gràcies a vosaltres.
Arribem a les 8:45.
Tres Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Binissalem ha restablert el servei d'internet. El municipi ha estat 24 hores sense connexió a causa d'una avaria. El sistema de fibra òptica que encara s'arregla als residents han tornat a tenir la cobertura perquè la companyia telefònica emet la xarxa des d'un altre punt de l'illa. Tot d'una en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem retencions, sobretot a l'entrada a Palma, des de l'autopista de Llucmajor. Un camió ha quedat averiat un poc tantes d'esperar de congressos i això està ocasionant en aquest punt més retenció de l'habitual. Aproximadament hi ha 1,5 km de retenció, no és molta, però precaució si circulen per aquest punt. També les retencions habituals a la via de cintura en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Soja, també a l'altura de la Taulera, i en sentit cap a l'aeroport, davant d'atencions a l'estúnel de Gènova i a la zona de les escoles, que comencen pràcticament des de la Taulera fins a la zona de les escoles, així que avui, paciència. També a l'entrada de Palma, des de l'autopista d'Inca i des de la carretera de Navacosa, a Golenta. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladenamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma ha acordat iniciar la via judicial per desallotjar l'antiga presó després de constatar que encara hi ha unes 80 persones. D'aquesta manera, finalitza el termini atorgat per l'administració local als qui ocupen aquesta instal·lació per abandonar-la voluntàriament. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Cor va comunicar presencialment a 101 persones a principi de maig que havien d'abandonar la presó i els va donar un termini de 5 dies per anar-se'n voluntàriament. A les altres 107 se'ls va intentar notificar, però davant la impossibilitat de contactar varen ser requerits a través del BOE. La regidora portaveu del consistori, Mercedes Celeste, explica que la majoria de les persones que romanen allà no compleixen els requisits per accedir als serveis socials perquè no estan empadronades o perquè estan en una situació administrativa irregular.
L'objectiu prioritari d'aquest Ajuntament sempre ha estat protegir la seguretat de les persones, oferir atenció social dins els recursos disponibles i recuperar un espai per a la ciutat on està prevista una futura actuació vinculada a la construcció d'habitatges.
Sigui com sigui, el procediment tira endavant amb el requeriment que la justícia marqui el calendari de desallotjament.
I ho dèiem al començament, Binissalem va restablir des d'ahir hora baixa el servei d'internet després de 24 hores a causa d'una avaria al sistema de fibra òptica que encara s'arregla. Els residents han tornat a tenir la cobertura perquè la companyia elèctrica, la companyia telefònica, volen dir, amb la xarxa és un altre punt de l'illa.
El batlle del municipi, Víctor Martí, ha criticat a la companyia ja que no els hagin avisat i molts serveis essencials, com el centre de salut, han sofert complicacions per mantenir el seu habitual funcionament.
És que pareix estar que un lloc de repetició que ha d'instal·lar amb la cortera per dir que s'havia espanyat i que s'estava fent que s'estava arreglant, no? Però, clar, hi ha molta gent que fa que ve de treball, és molt, molt complicat. Sobretot una queixa directa de serveis de manteniment de totes aquestes instal·lacions per la falta de comunicació.
En tot cas, l'avaria es preveu solucionar ja demà divendres.
Més qüestions als ajuntaments de Selva i Escorca preparen un pla de gestió de la finca d'Esguix adquirida en fons de l'impost de turisme sostenible. La presidenta del govern i els consistoris l'han visitada per establir les primeres actuacions.
Netejar la finca i evitar el risc d'incendi que ha suposat el seu abandonament durant dècades és l'objectiu prioritari de les institucions després d'efectuar la compra d'aquesta finca al desembre de l'any passat. Són 122 hectàrees de superfície forestal que han pogut ser adquirides amb 1,2 milions d'euros de l'impost de turisme sostenible. És la presidenta del govern, Marga Proens.
El més important és protegir i preservar aquest espai i el seu entorn. En segon lloc, obrir aquestes finques pels ciutadans de les Illes Balears perquè la puguin disfrutar.
Els dos ajuntaments, Selva i Escorca, ja preparen un pla de gestió de la zona i un dels primers projectes que es comencen a perfilar és la ubicació d'un aparcament públic a la zona de la finca més propera al coll de Sa Batalla. Joan Roger i Antoni Solivelles són els batlles.
Aquesta adquisició representa una gran taca verda, una gran taca pública, una gran taca natural a la zona central de la Serra Tramuntana.
Intentarem fer net, donar seguretat als visitants i recuperar la finca, sobretot, el principal és per evitar el risc d'incendi ara mateix.
Per la mare de les 47 banderes blaves que han rebut les Balears que acrediten la qualitat dels ports i platges de les illes, un distintiu que per primera vegada té una vigència de 2 anys i que podrà identificar 33 platges de les illes i a 14 ports.
Un dels 14 ports de les Balears on ja oneja la bandera blava és el de Sóller, que juntament amb el de Porto Colom enguany recupera aquesta distinció. Miquel Nadal és el batle de Sóller, Juan Manuel Lafuente, conseller de la mà i del cicle de l'aigua.
Les banderes blaves són un incentiu per anar millorant, per estar al dia, per millorar en tot el que sigui conservació, inversions mediambientals, seguretat de les platges i d'esports.
Quant a les platges, les illes sumen una distinció més que el 2024 i en reben 33. També un seguit de reconeixements especials, com el cas de Muro. El municipi rep per 6ª vegada una distinció pel servei de socorrisme, segons explica el batlle Miquel Porter.
Són la que més catalogacions té, i jo sempre he dit el mateix, és a dir, la platja de Muro serà més guapa o més fea, però lo important és que sensiblement som la primera platja d'Espanya.
I a Alcúdia, per la accessibilitat, José Palacios, president de l'Associació d'Educació Ambiental i del Consumidor.
Trabajando por la vida humana y el otro municipio trabajando por la inclusión en derechos de las personas con discapacidad.
I també recuperen la distinció a la platja dels Dols, a Ses Salines i la de Cala Major a Palma.
També destacàvem avui que el Consell ha firmat 3 convenis de col·laboració amb Sindicatura de Comptes, la UNED i el Col·legi de Secretaris i Interventors i Tresorers per ampliar la formació municipal.
El president Llorenç Galmés ha destacat que l'oferta formativa estarà adaptada a les necessitats del personal dels ajuntaments i això, ha dit, permetrà una gestió més eficient dels serveis que es presten a la ciutadania.
Jo sé quan vàrem arribar al llarg d'aquesta legislatura, ens vàrem comprometre a millorar la formació de tots els treballadors de la nostra institució, del Consell de Mallorca, però també ajudar a millorar la formació dels funcionaris i treballadors de tots els ajuntaments de l'illa de Mallorca. I ens ho van comprometre amb un objectiu molt clar, millorar els serveis que s'ofereixen als ciutadans d'aquesta terra.
Els acords signats estableixen que tant la sindicatura com el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers poden proposar formació sobre alguna qüestió d'actualitat de les que més interessen als ajuntaments. El Consell coordinarà aquestes formacions i donarà a conèixer els seus cursos a la web.
En successos, dues persones van ser ateses ahir a hora baixa per inhalació de fum a un incendi d'un edifici abandonat a Calamilló.
Efectius del Parc d'Artà, de Manacor, el sergent de Mitjorn i dos tècnics interveniren ahir en la extinció del foc que es va produir a la tercera planta. L'operació també hi varen participar Guàrdia Civil, Policia Local i els serveis sanitaris que han traslladat les dues persones afectades fins a l'Hospital de Manacor.
I acabaven recordant que enguany fa 100 anys de l'estrena musical de l'himne de Mallorca, La Balanguera, un poema escrit per l'autor palmesà Joan Alcover i versionat posteriorment amb música per commemorar precisament aquesta efemèride. L'Obra Cultural Balear organitzat demà una cantada multitudinària a tots i cada un dels municipis de l'illa. Amb aquest apunt arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí a IBT Ràdio.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IBT3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí. IBT3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura. Després de Miró, després de Plensa, la Llotja de Palma acull a partir d'ara Arrels, una espectacular exposició de Caterina Grosse, un autèntic referent internacional de l'art contemporani que ha omplert l'edifici amb tones d'arena i amb un pi mort i tot amb una pàtina de colors llampants i elèctrics que contrasten. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Amb la pedra de l'edifici històric de Guillem Sagrera.
De fet, la protecció d'aquest espai ha estat la gran preocupació durant el muntatge. La Llotja gaudeix de la màxima protecció patrimonial i aquesta instal·lació comportava autèntics reptes logístics que ens explicava el comissari i també director d'Esbaluar Museu, David Barro.
Se generó todo un sistema de trastes como en los conciertos musicales que técnicamente tenían que llegar a 3 metros, al final llegaron o a 2 metros, nosotros lo hicimos de 4 y 5 metros para asegurarnos que era imposible que la pintura pudiera flotar más allá, ¿no? Se forraron todas las columnas de la lonja, es decir, de hecho lo que no se ve ahora está un plástico por debajo.
També el trespol, on l'artista ja ha imprès les seves pintures, està protegit amb un plàstic, i al damunt 40 tones d'arena d'una pedrera de Llucmajor i les restes d'un pi del jardí del galerista Pep Pinya, tot plegat epicentre d'aquest muntatge únic fet expressament per aquest espai, que és allò que més agrada a Grosse.
So it's unique, it's very special, it only exists here in this moment, and that is something that I love.
Arrels es podrà visitar fins al mes de gener i s'uneix a les grans exposicions dels darrers 3 anys, una oferta per on han desfilat ja 1 milió de persones.
I mentre el Tribu Fest escalfa motors per posar-se en marxa, ja a partir de demà coneixem tots els detalls d'un altre festival, el Pollença Rock 2026, que tindrà lloc més tard dia 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença i que reunirà Sau, els Amics de les Arts, Fora de Sembrat i Pel de Gall.
I serà amb festa, però també amb nostàlgia de la bona. És el que ha anunciat Pep Sala, que arriba a Pollença amb la formació original de Sau i fins i tot, en certa manera, podríem dir amb Carles Sabater, ja que durant l'espectacle es mostrarà part del metratge de la pel·lícula sobre el grup que s'estrenarà el mes d'octubre i tot plegat permetrà poder tocar amb la seva veu algunes de les cançons.
No és que no ho vulguem evitar, és que és el contrari, és que realment és un acte 100% de nostàlgia. O sigui, no anem a ensenyar cap cançó nova a nosaltres. Per què? Perquè ens tornem a juntar després de molts anys per commemorar i per recordar el que vam fer fa a la tira, no?
Deixa'm pensar com t'ho puc dir, deixa'm pensar.
També hi presentaran el bo i millor de tot el seu repertori. De fet, enguany celebren els 20 anys els Amics de les Arts, que han llançat aquestes floretes al públic de Mallorca, ho deia Dani Alegret.
Sempre diem que el públic mallorquí té,
transmet una energia brutal. O sigui, és dels públics que més fort canten les nostres cançons, dels qui més salten, dels qui més ballen, i això acompanyat, no, de l'alegria d'això, de per nosaltres fer com les mini colònies fora, doncs sempre són els millors concerts.
Tinc un estal fet amb diaris, quines columnes, quin titular...
Els amics són el cap de cartell del segon dia, els acompanyaran Pèl de Gall, i qui compartirà escenari amb Sau seran Fora de Sembrat, que també tenen coses a celebrar. Pep Suassi.
S'excusa perfecta que mos ha juntat una altra vegada enguany aquest Pollença Rock és celebrar l'any que ve els 35 anys de moltes coses, no només de música, per nosaltres. Perquè nosaltres les hem viscudes aquí, que ara hi ha molta normalitat de que els grups cantem en català a Mallorca. Però en el 92 vos dic jo que no era fàcil.
Tot això, com dèiem, el 7 i 8 de juliol al claustre de Sant Domingo de Pollença, amb les entrades ja a la venda.
Fet amb diaris, quines columnes, quin titulars. Avui no plou, que no se m'avalli.
I són ara a les 9 del matí. L'informació judicial marca l'actualitat d'aquesta jornada en què comença l'audiència de Badajoz, al judici al germà del president del govern espanyol, a David Sánchez. Això després que la Guàrdia Civil recopilés ahir, durant gairebé 13 hores a la seu del PSOE, al carrer de Ferrat de Madrid, informació relacionada amb el cas Leire.
La causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, investiga si el partit va pagar doblers a Leire Díaz per maniobrar contra processos judicials que afectaven els socialistes al govern espanyol. El jutge ha imputat l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que ja compleix presó provisional pel cas Koldo, i també l'actual gerenta del partit, Ana María Fuentes. El president del govern central, Pedro Sánchez, insisteix que el partit col·laborarà amb la justícia, mentre que PP i Vox reclamen la convocatòria d'unes eleccions anticipades.
I l'Associació Espanyola d'Advocats de Família adverteixen que de cada vegada més parelles ajornen el divorci perquè no es poden permetre viure per separat per la crisi de...